Són les 5 de la tarda. Bona tarda, us parla Ignasi Miranda. Us expliquem per començar que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat avui en una entrevista a Catalunya Ràdio que el govern català no s'ha aixecat mai de la taula de diàleg del govern espanyol. Ha deixat clar, això sí, que la negociació sobre els pressupostos queda en via morta. El president català ha admès que sense el dret a l'autodeterminació la figura... La figura del relator i la fi de la repressió, les converses no tiraran endavant. Seguim repassant l'actualitat perquè també el ministre Josep Borrell ha demanat al govern català que deixi de fer el que ha qualificat de desprestigi d'Espanya perquè continuï la negociació. I mentrestant, segons apunta l'agència EFE, citant fonts del govern espanyol, Pedro Sánchez estaria valorant la possibilitat de convocar unes eleccions anticipades per al 14 d'abril, que curiosament és diumenge de Rams. Això si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. També existeix la possibilitat de fer un superdiumenge amb eleccions el 26 de maig, que coincidirien amb les municipals i les europees, així com les autonòmiques en algunes comunitats. I encara us comentem també a aquesta hora, tot repassant l'actualitat, que ja hi ha condemna per al caçador que va matar una persona, 45 anys de presó, per haver matat dos agents rurals, concretament. És la sentència que s'ha conegut avui del jutge que ha ratificat la culpabilitat del Tribunal Popular. I acabem recordant que avui és la festa de la Mare de Déu de Lourdes i també la Jornada Mundial del Malalt. Amb aquest motiu hi haurà a la Catedral de Barcelona a les 7 de la tarda l'Eucaristia amb la tradicional processó de les torxes després organitzada per l'Hospitalitat de Lourdes. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tot. Ara són les... És dilluns, són les 5 i 5 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Un dia més disposats a parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica realitzat per metges especialistes de la Fundació Puigverd. Seran 60 minuts fets en directe coneixent malalties d'actualitat, com avui, que parlarem del càncer de bufeta. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. El càncer de bufeta és un dels tipus de càncers més freqüent i afecta al voltant de 68.000 adults per any als Estats Units. El càncer de bufeta es presenta en major part i freqüència en homes que en dones i generalment afecta adults, encara que pot aparèixer a qualsevol edat. El càncer de bufeta comença en major freqüència amb les cèl·lules urotelials que revesteixen l'interior de la bufeta. Avui parlarem del càncer de bufeta. Per què apareix aquesta malaltia? Quin tractament té? És una malaltia greu? Com la podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres el doctor Josep Maria Gallà, adjunt al Servei d'Urologia i l'equip de trasplantament de la Fundació Puigverd. S'ha format a la Fundació Puigverd, a la Universitat de Colúmbia, on va especialitzar-se precisament en càncer de bufeta. I després en la robòtica a París. Doctor Josep Maria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, per començar, si li sembla, expliqui'ns una mica què és la bufeta. Hem sentit a parlar tots, la bufeta, però realment, doncs, esclar, els que no són metges, expliqui'ns què és la bufeta i per què serveix.
Bueno, la bufeta és un òrgan de tants que en tenim, que principalment la seva funció principal és el reservori de l'orina. L'orina es fabrica a nivell dels ronyons, no? Sabem que baixa a través d'uns conductes, que són els urèters, i aquests urèters desemboquen a la bufeta de l'orina. I la bufeta d'orina fa de recipient, perquè puguem pues, aguantar el pipí fins que vulguem anar al lavabo. I això és una cosa que, bueno, pues, que utilitzem a diari, i està recoberta perquè faci aquesta funció de recipient, està recoberta per aquestes cèl·lules urotelials que vostè deia, que tenen unes característiques específiques i concretes doncs, perquè puguin fer bé aquesta funció de recipient, però bueno, que a vegades poden degenerar com qualsevol cèl·lula de l'organisme, com les cèl·lules de la pell o les cèl·lules d'altres òrgans, i aquesta degeneració pot acabar doncs, amb un tumor, que és el tema que avui ens ocupa, no?
A quantes persones afecta el càncer que avui parlarem de bufeta?
Bueno, és difícil parlar de dades generals, però sí que podem dir és que és, per exemple, en l'home, que com ha dit vostè també, el tumor de bufeta és molt més freqüent en l'home que en la dona, en l'home suposa el cinquè tumor més freqüent. O sigui, estem parlant d'un dels tumors principals del ser humà, i en la dona estaria entre la posició 7 i 8. Per exemple, nosaltres, els uròlegs, tractem també el càncer de pròstata, no? Que el càncer de pròstata és el càncer més freqüent en l'home, no? Però el tumor de bufeta ocuparia una cinquena, sisena posició en l'home, 7-8 en la dona. O sigui, estem parlant d'un tumor bastant, bastant freqüent.
L'edat és un factor de risc?
L'edat no és un factor de risc com a tal per a aquest tumor. L'únic que sí que sabem que la malaltia, el càncer és una malaltia de gent gran, perquè el càncer és una malaltia genètica, que no vol dir hereditària. O sigui, per exemple, en el cas del tumor de bufeta no és un càncer hereditari, no com és. Pugui ser el càncer de pròstata o de mama o alguns càncers de colon, però sí que és una malaltia genètica. Genètica vol dir que és una malaltia que està produïda perquè uns gens muten. I sabem que les malalties tots els càncers són més freqüents en la gent gran, perquè és amb la gent gran on durant més temps i temps i temps aquestes cèl·lules poden sofrir una mutació. O sigui, és més freqüent que una cèl·lula muti i que el sistema que tenim propi per intentar controlar aquestes mutacions cometi un error, com més anys tenim de vida. Vale? Però com tots els càncers. No és que sigui un càncer especial, sinó que sabem que el càncer és més freqüent a la gent gran.
Se sap quines són les causes? Per què apareix aquest càncer?
Clar, en els tumors sempre intentem buscar a veure quin és el factor predisposant o el factor determinant per intentar evitar-lo. En el cas del tumor de bufeta, tenim l'avantatge de que aquest factor està molt ben establert. I el factor principal, o el factor de risc principal de tenir un tumor de bufeta és el tabac. El tabac és un tòxic que sabem que produeix moltes mutacions a nivell celular de molts diferents òrgans de l'organisme, pulmó, ronyó i bufeta també n'és un. O sigui que la gent que no fuma pot fer un tumor de bufeta, i això és veritat, però la incidència o la probabilitat de que el faci és molt, molt baixa. Inclús als països que no es fuma o que no es fumava, el tumor de bufeta era una raresa. I en països de Sud-amèrica, per exemple, nosaltres tenim molta gent que ve a formar-se de Sud-amèrica i es queda sorprès de la quantitat de tumor de bufeta que tenim a la Puigverd o a nivell de Catalunya o Espanya, perquè bueno, Espanya històricament ha sigut un país on s'ha fumat molt. No? I també, per exemple, veiem aquí, tot i que és un tumor més freqüent als homes, també veiem una alta incidència amb les dones, perquè les dones aquí a Europa també han fumat molt. Vale? O sigui que el factor a tenir en compte i el factor a evitar és el tabac, sens dubte.
Tots els tumors són igual?
No, tots els tumors jo diria que són diferents, però més que dir tots els tumors són iguals, jo crec que tots els pacients són diferents. Tots els pacients que tenen tumors són diferents. Hi ha aquesta variabilitat entre tumors, però també variabilitat entre persones. Els tumors poden ser més o menys similars, però el tractament pot ser molt diferent depenent de l'individu que està afectat per aquest tumor, que pot ser molt similar al que té un altre. A nivell general, els tumors, en el cas de la bufeta, els diferenciem, amb tres grups. Amb dos grups principals, que serien els tumors que infiltren, els tumors que nosaltres diem, que en el pacient li diem perquè ho entengui, que ha arrelat ja la bufeta, que té arrels, que ha invadit les capes més profundes d'aquesta bufeta, que serien el que diem els tumors infiltrants.
Que no és la metàstasi?
No. Que es vol dir, ara estem parlant del principi de la malaltia, quan la diagnostiquem, el tumor sempre el diagnostiquem gairebé sempre a nivell de la bufeta. I a nivell de la bufeta hi ha dos grans grups de tumors. Els tumors que deia que tenen arrels, que vol dir que hi han infiltrat el múscul, que són els tumors infiltrants, que aquests vindrien a ser un de cada quatre, quan els diagnostiquem ja tenen aquesta infiltració de la paret de la bufeta, i el 75%, o sigui, tres quartes parts, són tumors que diem superficials, que no han arribat a infiltrar la musculatura. Els que ja infiltren tenen molt mal pronòstic, o un pronòstic pitjor, són els que tenen aquest risc de fer metàstasis. No es pot tenir un tumor superficial i tenir metàstasis, això és gairebé impossible. O sigui, els tumors que fan metàstasis són aquests que tenen infiltrants, però, per sort, el que li deia, el 75% dels tumors de bufeta els diagnostiquem en una fase inicial i de forma superficial, que aquests, tots ells, són curables.
Clar.
I dintre d'aquests superficials, els tornem a diferenciar, per això li deia els tres grups, seria el grup d'infiltrants, i dins del grup de superficials, que són tres quartes parts dels tumors, una tercera part són uns tumors que diem de baix grau i poca agressivitat, tindríem uns de baix grau i ja una agressivitat intermitja, i uns tumors que diem d'alt grau i una agressivitat ja més elevada, tot i ser superficial, que poden acabar comportant-se o desenvolupant un tumor infiltrant. O sigui, seria aquest estadi intermig de si tens un tumor superficial, però cuidado perquè és un tumor amb molta agressivitat i pots acabar fent un tumor infiltrant o acabar necessitant una cirurgia més agressiva per curar-te. Faríem aquests tres grups.
Això vol dir que és importantíssim els primers símptomes anar amb un especialista. Perquè sí. D'un tumor normal, del que diu, que hi ha el 75%, que és més viable de curar, es pot convertir en agressiu, no?
Correcte. En medicina és fonamental intentar prevenir. Aquí el primer que podem prevenir és no fumar. Ara, aquest seria el missatge de si no volem tenir tumor de bufeta o volem disminuir el risc de tenir un tumor de bufeta, no fumem, i després intentar anar al metge o a l'especialista quan un té algun símptoma que pugui ser la causa d'aquest tumor de bufeta. Quin és el símptoma guia o el símptoma que ens ha d'avisar que hem d'anar a l'especialista? El fer sang a l'orina. El 85% dels tumors de bufeta, el primer símptoma que donen és el que diem nosaltres l'hematúria, que vol dir sang a l'orina. Hi ha altres causes de sagnar per l'orina, però és molt important descartar la causa més greu, que és el tumor de bufeta. Llavors, quina és l'estratègia? Si un té un sagnat a l'orina, el primer que ha de fer és anar al metge de capçalera. El metge de capçalera ja, òbviament, sap quines són les malalties que poden produir sang a l'orina, vale? Des d'una infecció d'orina, que és la causa més freqüent i menys greu, fins a un tumor de bufeta, que seria la causa potser més rara, però més greu. Llavors, bueno, aquí he d'anar al metge capçalera, el metge capçalera ja sap quines proves ha de determinar i o si l'ha d'enviar a l'especialista. El primer a fer, el més rentable, el més barat, és una ecografia. Una ecografia ens serveix per veure la bufeta i ens serveix per veure els ronyons. La sang pot vindre des de la bufeta, però també pot vindre de més amunt dels ronyons o dels urèters. Llavors, bueno, pues l'ecografia és la prova més barata, no és invasiva, i ens dona molta rentabilitat. Si aquesta prova surt normal, llavors ja hem de començar a fer proves més invasives, vale? Pues mirar la bufeta per dins amb una càmera, igual que mirem l'estómac o el colon, no? Fem una fibrogastroscòpia, una colonoscòpia, amb la bufeta el que fem és una cistoscòpia, mirar la bufeta per dins, a veure si veiem alguna causa d'aquest sagnat. Si tot i així no veiem res, una cosa llavors a demanar és un escàner. L'escàner ens permet veure els ronyons, els urèters, la bufeta. La gent que té tumor de bufeta, o que hi ha hagut aquesta degeneració de les cèl·lules de l'uroteli, que parlava vostè al principi, l'uroteli, com ha dit vostè, és tot el teixit que recobreix per on passa l'orina. Tenim uroteli a la bufeta, però també en tenim els urèters. Vale? Llavors es pot tenir tumors de les vies urinàries, vale? Que vostè sagni i la bufeta és completament normal, però el tumor està dels urèters. Llavors, bueno, això ja són l'algoritme diagnòstic que els especialistes utilitzem. Però jo crec que el missatge seria prevenció, que ja evitarem molts tumors, que seria deixar de fumar. Dos, diagnòstic precoç, que voldria dir quan un sagna ràpid al metge de capçalera, inclús el sistema sanitari té uns circuits perquè un pacient que sagna en un curt període de temps ja li hem d'haver fet una ecografia, i si té un tumor de bufeta, en un curt període de temps, també establert, de 60-90 dies màxim, ha d'haver estat operat o tractat d'aquest tumor de bufeta. L'escreening, que seria una altra cosa que la gent es podria preguntar i dir, ostres, i igual que amb la mama o amb la pròstata fem screening. Screening vol dir intentar avançar-nos al diagnòstic amb proves rutinàries en població sana per intentar diagnosticar la malaltia de forma precoç. L'escreening es pot fer amb bufeta? No, perquè no és prou rentable, no hi ha prou gent que tingui tumor de bufeta com per fer screening a tota la població. Llavors no es fa. Ens basem més això, en el diagnòstic precoç quan apareix els símptomes.
A part del sagnat, dona algun símptoma més, el càncer de bufeta?
Clar, el sagnat és conseqüència de que aquestes cèl·lules, totes les cèl·lules de l'organisme, per créixer, necessiten vasos sanguinis, necessiten vascularització. Les cèl·lules tumorals, com que creixen molt ràpid, necessiten que la vascularització, que les artèries, es formin molt ràpidament. Clar. I en aquesta formació ràpida es creen vasos una mica barrans, que diem. I llavors és fàcil que algun d'aquests vasos sagni. Però clar, perquè un ja sagni d'un tumor de bufeta, ja ha de tindre una lesió d'un tamany considerable, 1-2 centímetres. Llavors hi ha altres símptomes que ens podrien avisar abans, que per exemple són la sang microscòpica a l'orina. De que un vagi a fer-se el control de l'empresa, per exemple, i li recullen una mostra d'orina i li diuen, escolti, no, vostè fa l'orina clara i no té sang que es vegi a l'orina, però ja té petites mostres de sang. Ara, microhematúria que diem.
El microscopi es veu.
El microscopi es veu. Bueno, això ja pot ser una pista de que tinc alguna cosa. La majoria de gent que té, i amb això no vull alarmar ningú, perquè la majoria de gent que té amb algun anàlisi d'orina, amb un sediment d'orina, microhematúria, o sigui, sang microscòpica a l'orina, la majoria d'ells no tenen res. Però sí que és important aquests pacients estudiar-los. Els tumors de bufeta n'hi ha uns, concretament, que és el carcinoma in situ, que és un tumor que és com un tumor pla, superficial, que inclús nosaltres no som capaços ni de veure a vegades fent una cistoscòpia, ficant la càmera, i hem de fer biòpsies aleatòries de la bufeta quan sospitem d'aquest tumor, i els símptomes que et dona aquest tumor són uns símptomes totalment diferents al sagnat, perquè, com li deia, no és un tumor que creix cap a fora i que té volum. És un tumor com pla, i aquest el que dona és el que diem una mica d'irritació a l'orinar, ganes d'anar a orinar molt sovint, o sigui, símptomes similars als que pugui donar a un home una pròstata, per exemple.
O un còlic nefrític.
O un còlic nefrític, quan estàs en el moment del còlic nefrític més agut, no? Que la pedra ja està arribant al final de l'urèter, símptomes que s'assemblen al que podria dir, ostres, això és que se't deu estar fent la pròstata gran, o amb una dona que li deia, no, això són infeccions d'orina, això deus tenir infecció d'orina. Quan aquests símptomes apareixen i apareixen de forma brusca, vale, sense una cosa progressiva, com pugui ser, per exemple, els símptomes prostàtics, un va orinar un cop a la nit, quan té 50 anys, quan en té 55 ja hi va dos, i mica en mica ens van instaurant i van progressant aquests símptomes. Quan el debut és brusc, algú que ha orinat sempre bé, que no ha tingut mai molèsties a orinar, comença a tindre coïssor, orina malament, s'ha de llevar la nit que no es llevava, llavors ha de començar a pensar que no pugui tindre algun d'aquests creixements tumorals a la bufeta.
Quin és el moment que hem d'anar a l'especialista?
L'especialista s'hi ha d'anar quan el metge de capçalera ens hi envia. O sigui, ningú hauria d'anar a l'especialista directament sense prèviament passar pel metge de família o el metge de capçalera, com es deia antigament, perquè ell és el que té el coneixement integral de lo que són les malalties que afecten la població general. Llavors, s'ha d'anar primer al metge de capçalera i ell ja té suficient criteri, i nosaltres formem també els metges de capçalera, cada hospital forma els metges especialistes de la seva zona perquè ells sàpiguin quan han de derivar, clar, quan no han de derivar, i això. Quin seria el símptoma relacionat amb això per anar al metge de capçalera? Doncs pues això que dèiem, orinar malament, o sigui, un canvi brusc a la forma d'orinar, o sang a l'orina. Aquests serien els dos signes d'alarma i d'urgència.
Són clars, són símptomes clars, que el malalt ho pot veure de
seguida. A més, són dos signes molt alarmants, perquè clar, un quan orina sang s'assusta moltíssim. No? La sang sempre l'associem amb malaltia greu.
Sí, no?
Quan un sagna, és que algú greu m'està passant. Llavors, són pocs els pacients, afortunadament, són pocs els pacients que davant d'un signe tan alarmant com sigui la sang a l'orina, no van al metge. Tothom va al metge.
Sempre és difícil donar xifres en aquest sentit?
Xifres
de tant percent de malaltia.
Bueno, la malaltia és el que li deies. És una malaltia que és bastant freqüent. És una malaltia que és el cinquè tumor dins de la població. Estem parlant de molta gent afectada. El missatge és que és un tumor que en les tres quartes parts dels pacients els curem a través d'una petita cirurgia que fem a través de l'uretra, a través del canyo de l'orina, entrem en una càmera i si fem una resecció i ens podem emportar tot el tumor, aquests pacients estan curats. Necessitaran un seguiment, tenen risc de que aquests tumors tornin a aparèixer, tenim tractaments per intentar que aquests tumors no tornin a aparèixer o apareixin amb menys probabilitat i si ho fan que no es tornin agressius, però desafortunadament una quarta part dels pacients que diagnostiquem d'un tumor de bufeta, com dèiem abans, tindran un tumor infiltrant. Si un té un tumor infiltrant, el tractament d'un tumor infiltrant és treure's la bufeta. Vale, llavors, bueno, és una malaltia greu, el tumor de bufeta? Sí, perquè en una quarta part ens obliga a fer una cirurgia radical, que és treure la bufeta, i després parlarem de com intentem substituir aquesta bufeta que dèiem al principi, que és el recipient on emmagatzemem l'orina, què fem si ens traiem la bufeta, però el missatge seria que en tres quartes parts dels pacients els curem amb una petita cirurgia a través del canyo de l'orina, que és entrar i eliminar aquest tumor, cremar la base, agafar bones mostres per saber exactament amb qui ens estem enfrontant i després dissenyar una mica quin ha de ser el seguiment i el tractament d'aquests tumors. Llavors, els tumors superficials, per exemple, que parlàvem abans, el que fem, després de la cirurgia, per intentar que aquests tumors es reprodueixin menys, en els pacients els hi donem pues, quimioteràpia,
sí.
Però és una quimioteràpia que la gent diu, home, si ara em donarà quimioteràpia se'm caurà el cabell. No, és una quimioteràpia diferent. Aquesta no és la quimioteràpia que donem per vena per als pacients que tenen metàstasis. Aquesta és una quimioteràpia que la donem a través de la mateixa uretra. El que fem és posar una petita sonda, vale, instil·lem uns líquids, que és una quimioteràpia, o inclús a vegades utilitzem perquè no es reprodueixin aquests tumors, en lloc de quimioteràpia fem servir el bacil de la tuberculosi atenuat, i el que busquem amb això són reaccions inflamatòries i reaccions de quimioteràpia sobre les cèl·lules de la bufeta perquè aquestes no tornin a reproduir el tumor que acabem de cremar i que acabem d'eliminar. O sigui que alguns d'aquests pacients, tot i que els curem, després els obliguem a que tinguin un seguiment estricte, perquè el tumor de bufeta, en el quasi bé el 50% dels casos, es torna a reproduir, perquè, com dèiem al principi, és una degeneració de les cèl·lules globals de la bufeta, és com el que li comencen a sortir als 60 anys taquetes a la pell de l'edat, doncs, bueno, ja pot anar al cirurgià plàstica que els hi cremi, però al cap de 3 mesos tindrà una al costat. Doncs el tumor de bufeta pot passar el mateix. Com que totes les cèl·lules estan alterades pel tabac, que és el primer factor de risc, doncs, bueno, tot i que el 2019 et cremen dos tumors a la bufeta, el 2020 poden tornar a sortir. Per intentar evitar que no tornin a sortir tan sovint o que, no, o que si ho fan ho facin amb tumors de les mateixes característiques, el que fem és donar aquests líquids, que són la mitomicina i la BCG. Per si algun pacient ens està escoltant i li han fet tractament, doncs la mitomicina seria la quimioteràpia i la BCG seria el bacil de Calmette-Guérin, que és el bacil de la tuberculosi atenuat.
Amb aquest tipus de càncers hi ha el mateix que es diu amb altres tipus, que és has de passar 5 anys, i han passat 5 anys i no reproduint, doncs podríem dir que estàs curat, o no és ben bé així?
Sí, en part sí, quan el tumor, dèiem al principi, que és un tumor molt poc agressiu, els tumors que diem de baix grau i superficials, aquests tumors sabem que si no reprodueixen els 5 primers anys és poc probable que ho tornin a fer. Llavors, per exemple, nosaltres per la Puigverd és un hospital d'aguts, que diem sempre. O sigui, hem d'operar i visitar els pacients que acabem d'operar, però no podem estar seguint tots els pacients ni durant tot el temps, 10-20 anys, que necessiten aquests pacients. Llavors, els tumors que són poc probables de reproduir-se, que serien aquests, als 5 anys els hi donem l'alta als pacients i els porta el seu metge capçalera. Les possibilitats que reprodueixin són baixes. Però la data o el temps que vostè em demana de quan un es podria sentir curat d'un tumor de bufeta, jo ho moria 10 anys. Vale? Ja. Passats 10 anys, sí, que si no s'ha reproduït...
Se n'assegura bé amb 10 anys.
Amb 10 anys jo crec que és el temps prudencial.
Ja n'ha parlat, però una mica... Quins tractaments més hi ha? Quins exigències?
Bueno, el tractament inicial del tumor de bufeta sempre és el mateix, que és entrar a la bufeta, entrem en una càmera, i a la punta de la càmera tenim un aparell que ens permet ressecar, o sigui, eliminar el tumor, retallar-lo. Aquestes mostres les enviarem a l'anatomopatòleg, que és el metge dins de l'hospital que amb el microscopi mira com són aquestes cèl·lules, quin tipus de cèl·lula és, fins a quina profunditat de la bufeta ha arribat. I després, amb aquesta mateixa càmera, a la punta tenim una bola per coagular. Un cop hem fet aquesta cirurgia, que això és sempre igual, sigui infiltrant, sigui superficial, deixem una sonda al pacient, l'haurà de portar durant 2 o 3 dies, després li traiem la sonda i se'n va a casa seva. I esperem el resultat de l'anatomia patològica. I si l'anatomopatòleg ens diu, escolta, aquest és un tumor que té arrels, llavors hi haurem de treure la bufeta. No té arrels, és un tumor poc agressiu, ja està curat. Té possibilitats de que es torni a reproduir perquè té unes característiques concretes, llavors donem aquests líquids, o mitomicina o BCG.
Molt bé, doncs anem a escoltar uns minuts musicals. Avui escoltarem una cançó en anglès, escoltarem Stand By Me, Queda't amb mi, interpretada per Enles Summer. Escoltem-la.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei. L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Doncs nosaltres continuem parlant de l'hora de la Fundació Puigverd i parlem amb el doctor Josep Maria Gaià, adjunt al Servei d'Urologia i a l'equip de trasplantament de la Fundació Puigverd. S'ha format a la Fundació Puigverd, a la Universitat de Colòmbia, on va especialitzar-se precisament en el càncer de, que parlem avui, de bufeta, i després en robòtica a París. Doctor, els tumors infiltrants que abans ha parlat, que ha dit que són els més agressius, no? Potser els més greus, com es tracten?
Bueno, els tumors infiltrants, que efectivament són els més agressius i els més greus, malauradament, alguns d'aquests tumors, quan els diagnostiquem, el pacient ja pot ser que tingui metàstasis. Llavors, quan un pacient ja té metàstasis, el tractament del tumor de la bufeta té poc sentit, perquè aquest tumor vol dir que ja s'ha escapat de la bufeta. Llavors, no li podem oferir tractaments, el que diem nosaltres, tractaments locals, de tractaments de treure la bufeta. Llavors, en aquests pacients el que hem de fer és quimioteràpia, i si responen, desapareixen aquestes metàstasis, els hi traiem la bufeta. Aquests són els casos més desgraciats dins del tumor de bufeta, que és el pobre pacient que ja el diagnostiquem, té un tumor infiltrant i té metàstasis. Però això és el més estrany, això és la raresa. Uh-huh. El normal és que aquests 25% de pacients que diagnostiquem amb un tumor de bufeta infiltrant o aquells pacients que hem diagnosticat amb un tumor superficial però que durant aquesta evolució, aquest seguiment, els hi ha acabat apareixent un tumor que al final és infiltrant o un tumor d'aquests superficials que diem amb molt risc de que al final faci un tumor infiltrant i pugui fer metàstasi, a vegades també els diem als pacients, escolti, com que té un tumor que té molt mala bava i ara és molt curable, escolti, treguis la bufeta ara i assegurarem la supervivència i no hi potocarem ni un any de vida de la seva supervivència. Llavors, bueno, doncs en aquests casos, ja de forma preventiva, per no tindre risc de que en surti un tumor infiltrant o quan el tumor és infiltrant, hem de treure la bufeta. Hem de fer el que diem tècnicament una cistectomia radical. Radical, què vol dir? Bueno, doncs la paraula ja ho diu, treure la bufeta de forma completa.
O sigui, la treuen tota.
Tota. I en el cas de que sigui un home, li traiem bufeta i pròstata. La pròstata és una glàndula que està entre la bufeta i la uretra, o sigui, el canyo de l'orina, forma part d'aquest sistema urinari inferior. Mm. I llavors en l'home traiem bufeta i pròstata. I a la dona, depenent de l'edat, moltes vegades el que fem és treure ovaris, matriu, trompes i la bufeta. Llavors, bueno, és una cirurgia radical, és una cirurgia complexa, la més complexa que fem avui en dia amb urologia, juntament doncs, amb el trasplantament renal o algunes cirurgies del ronyó, però és una cirurgia complexa perquè vol dir treure-li la bufeta a algú, que ja és una cirurgia complexa, per, ja es poden imaginar la vascularització de la bufeta i la localització on està la bufeta i la pròstata dins de l'organisme, que estan a la pelvis, no? Que sempre és un lloc estret de treballar, complexa, alt risc de sagnat, i després, a més de treure la bufeta, hem de tornar o donar-li una alternativa en aquell pacient d'on ara guarda la seva orina.
Clar, sí, el dipòsit, clar. El treuen... O...
Dèiem a la primera pregunta que em feia, no? De per què serveix la bufeta a l'orina? Bueno, doncs és el recipient on emmagatzemem orina perquè no... Bueno, doncs perquè no estiguem orinant constantment, no? És el nostre dipòsit. Clar. Llavors, com li solucionem aquest problema al pacient? Bueno, hi ha diverses alternatives. Des de fa anys s'intenta pues, buscar alguna bufeta artificial o trasplantar una bufeta. Aquestes han sigut idees que ha tingut que hem tingut els metges des de fa temps i temps i temps i s'ha perseguit, però això no s'ha pogut aconseguir. Així com quan un li falla el ronyó, sí que li podem trasplantar un ronyó, quan un li falta la bufeta, no li podem trasplantar una bufeta d'un altre pacient, no li podem ficar una bufeta de plàstic, com a vegades també es fa, per exemple, amb cirurgies cardíaques, no? Que s'utilitzen materials protèsics, i aquí el que hem de fer és buscar algun teixit que tinguem a l'organisme propi que puguem donar-li forma de bufeta i fer de recipient. Quin és aquest teixit? O quin és aquest òrgan? El budell. Vale? Ah. Agafem budell prim. Vale? El budell prim, tenim metres i metres de budell prim i no passa res si part d'aquest budell prim el tallem i l'utilitzem per fer aquest dipòsit, aquest reservori.
I es dilata, es dilata una mica.
Llavors hi ha dues tècniques. Una, quan a un pacient li podem oferir l'opció d'agafar un tros de budell i empalmar aquests conductes que dèiem al principi, que són els urèters, que són les tuberies per on baixa l'orina del ronyó, empalmar-ho aquest tros de budell i aquest tros de budell empalmar-lo a la panxa i connectar-li una bossa al pacient a la pell.
Per fora.
Per fora. Són aquests pacients que van amb una bossa, que, sí. Per exemple, els cirurgians generals fan el mateix, però per abocar les caques.
La no antenatura.
Exacte. Pues seria el mateix, però amb l'orina. Mm. Vale? És el que diem als pacients que porten un estoma, que porten una urostomia, que van tota la vida amb un tros de budell enganxat a la pell de la panxa i aquí hi fiquem una bossa. I aquesta bossa, bueno, se l'han d'anar buidant, hi ha mils de bosses, hi ha bosses que serveixen per tot, i en pacients que tenim que continuen, doncs, perquè els agrada anar a la piscina, poden continuar anant a la piscina, i tinc pacients joves que inclús fan submarinisme, hi ha molts tipus de bosses que s'adapten molt bé, que són hermètiques, perquè el pacient pugui continuar fent una vida totalment normal. Hi ha pacients joves que continuen fent una vida laboral de tot tipus molt, molt normal. L'altra opció és el pacient que diu, ostres, sí, ja m'ho crec que faré vida normal, però l'impacte estètic i psicològic que té orinar a través d'una bossa a la panxa, escolti, no hi ha una altra opció. Sí, hi ha una altra opció, tant en homes com en dones, que és intentar agafar més centímetres de budell i, en vez de només utilitzar el budell com una tuberia per allargar aquests urèters a la pell, el que fem és, a través d'uns 50 centímetres de budell, confeccionem una bufeta de budell esfèrica,
com una pilota,
i l'empalmem als urèters per un costat i a la uretra, o sigui, al canyo de l'orina, ja sigui de l'home o de la dona, per l'altre costat.
I fa de reservori
col·locat a la mateixa zona o la mateixa localització on hi havia la bufeta.
Clar.
Per tant, el pacient continuarà orinant pel canyo de l'orina i no tindrà cap bossa a la panxa. Això és el que diem una neobufeta. Vale? Fem una bufeta nova. No. Això és realment una bufeta nova. L'altre és el que diem...
No és trasplantament.
L'altre és un conducte ileal, una urostomia, però no és una nova bufeta. Vale? Llavors, és una opció, no sempre es pot fer en tots els casos. El pacient ha de complir uns requisits concrets, ha de tindre una edat concreta. Això en pacients molt, molt anyosos no es pot fer, perquè aquestes bufetes són bufetes que estan fetes de budell i el pacient no pot ser que no noti ganes d'anar a orinar. I llavors és important que cada 2-3 hores ell vagi a orinar, perquè si no aquesta bufeta s'acabarà dilatant i fent massa gran. Clar. O sigui, és una bufeta que és molt agraïda, perquè el pacient continua orinant pel canyó d'orina, però obliga aquest pacient a que tingui molta cura d'ella.
Clar, no té les sensacions de la normal.
Correcte,
de la bufeta normal.
No té les sensacions d'aquesta bufeta normal i l'obliga a cada 2-3 hores, tingui o no tingui ganes, anar a orinar, perquè si no va a orinar, se li escaparà. Llavors, és important. Llavors, és una bona opció, és una bona alternativa, però, és una cirurgia una mica més complexa. Si hem dit que la cirurgia de treure la bufeta era complexa, doncs fer aquesta nova bufeta, la part reconstructiva, sempre amb cirurgia, és la més complexa i això fa que encara sigui més complexa aquesta cirurgia. Però és una opció vàlida. Nosaltres, la Puigverd, l'oferim a tots els pacients que compleixin requisits, que serien pacients que no siguin molt grans, de menys de 70 anys, pacients que no tinguin insuficiència renal, pacients que no tinguin trastorns cognitius, demències, principis de demència, vale? I després també una sèrie de requisits del tumor. Hi ha vegades que aquests tumors de bufeta són tan agressius que poden envair el canyo de l'orina ja. Si el canyo de l'orina està afectat, el millor és treure bufeta, inclús a vegades la uretra, i llavors en aquests casos estaria contraindicat com a norma general fer aquesta bufeta i empalmar-la a una zona del risc de tumoral i que reprodueixi el tumor allà.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta, sàpiga que ho pot fer marcant el 93-409-2771 i el 93-409-2772. Ara anem a escoltar uns minuts de publicitat i tornem.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs recordem les línies telefòniques per si volen parlar amb el doctor Josep Maria Gaià. Sabem que ho poden fer marcant el 93-409-2771 o l'altra línia 93-409-2772. Doctor, les expectatives de vida, què tal? Què ens en pot dir?
Clar, aquí estem parlant d'un càncer. Llavors, el càncer sabem que té una mortalitat. Llavors, expectatives de vida, s'ha de ser optimista. És una malaltia que en alguns pacients, desafortunadament, no els podem curar. i acaben morint del seu tumor, però és un tumor que en línies generals podem dir que la majoria de gent no els hi afectarà la seva esperança de vida. Tots aquells que no els hi hem de treure la bufeta, aquests no s'afecta mai l'esperança de vida, perquè aquests pacients viuen més de 10, 15, 20 anys. Estem parlant de gent que la mitjana d'edat de diagnòstic d'aquesta malaltia, com deia vostè al principi, són pacients grans, o sigui, no els hi afectarà. Clar. Els que perden anys de vida o tenen risc de perdre esperança de vida són els pacients més joves i que es diagnostiquen d'aquests tumors més agressius que ens obliguen a treure la bufeta, i aquí sí que en alguns casos arribem tard, o el pacient després de la cirurgia, que ens pensàvem que només tenia una malaltia localitzada a la bufeta, doncs fa metàstasis, i quan hi ha metàstasis amb un tumor de bufeta, llavors la supervivència es veu amenaçada. Tot i que tenim tractaments, quimioteràpia, ara des de fa uns anys immunoteràpia, quan fracassa la quimioteràpia, però bueno, hi ha casos que desafortunadament, com tots els tumors, doncs no els podem curar. Més que esperança de vida, jo crec que l'important aquí també és qualitat de vida. Dir, bueno, molt bé, m'he curat d'aquest tumor, m'heu tret la bufeta, m'heu dit a tot que estic bé, que no em moriré d'això, però quina qualitat de vida em queda? Llavors, la qualitat de vida depèn, una, de la qualitat de vida que tens abans de la cirurgia. Estem parlant de que són pacients alguns anyosos, però, bueno, si tens una bona qualitat de vida, si arribes amb un bon status performance a la cirurgia, estem parlant de que és la cirurgia més complexa en urologia, i estem parlant que aquestes cirurgies duren entre 6 i 8 hores.
Déu-n'hi-do.
Llavors, són moltes hores de quiròfan, són moltes hores d'anestèsia. La cirurgia és una cirurgia molt mòrbida, o sigui, amb molt risc de fer complicacions, perquè toquem vasos sanguinis, bufeta, budell, urèters, fem molts empalmes de budell en budell. Llavors, hi ha moltes complicacions. Es calcula que 6 de cada 10 pacients tindran complicacions degudes a aquesta cirurgia. Complicacions que algunes poden ser una petita infecció a la ferida, o complicacions més greus, com un fallo d'algun d'aquests empalmes, que t'obliguin a la UCI. Llavors, és bàsic que el pacient arribi amb les màximes condicions possibles a la cirurgia. I nosaltres, des de fa 3 anys, vam començar amb els nostres anestesioles, que són els que lideren el projecte, un programa que diem d'intensificació, d'una recuperació intensificada, és el programa ERAS, que és un programa que es va començar primer amb cirurgia general, és un programa del nord d'Europa, que el que vam veure és que si he de sotmetre un pacient a una gran agressió quirúrgica i ells ho comparen, per exemple, anar a una cistectomia, com córrer un marató, home, intenta anar a córrer el marató al màxim de preparat que puguis.
I tant, i si no, no hi vagis.
Clar, i si no, no hi vagis. Llavors, aquí com que hi hem d'anar de totes,
perquè aquí no tenim remei.
Estem amenaçats, perquè si no hi anem ens morirem, hem d'intentar arribar amb les màximes garanties en aquesta cirurgia. Llavors, aquests programes són uns programes d'entrenament que comencen 2 mesos abans de la cirurgia, quan nosaltres hem rascat aquest tumor i li diem al pacient, escolta, vostè li hem de treure la bufeta. Quan me la treuen? Demà? No. No cal córrer ara. Tenim 2 mesos. Escolti, vagi amb els anestesiòlegs i amb infermeria de la Puigverd, i allà comencem un programa d'intentar millorar les condicions físiques d'aquell pacient. D'alimentació, per exemple, que ingereixi més proteïnes, perquè arribin més proteïnes a la cirurgia. Sabem que tindre més proteïnes de cara al postoperatori, inclús dins de la cirurgia, ens donarà avantatges. Li fem millorar el que és la capacitat funcional tant del pulmó com cardiovascular. Els fem caminar, els pacients, els fem sortir al carrer, no? Que es quedin tristos pel diagnòstic que els hi hem donat i es quedin a casa tristos. Al revés, han de començar a caminar. Si no caminaven, han de caminar més. Els fem caminar, els ensenyem a com han d'expandir el pulmó, tot encarat ha de que arribin a la cirurgia amb les màximes condicions possibles.
Està molt bé.
Llavors, què fem nosaltres a la cirurgia? Bueno, doncs nosaltres com a cirurgians cada cop hem anat aprenent de que hem d'intentar ser, tot i de ser radicals, com deia abans, el mínim d'agressius possibles amb el pacient. I cada cop fem el que diem tècniques quirúrgiques mínimament invasives. Abans, per treure una bufeta, el que fèiem era obrir el pacient des de la cintura fins a per damunt del melic, un bon tall per poder-nos ficar ben amples, que ho veiéssim tot bé i poder treballar còmodes. però això sabem que bueno, doncs té risc de sagnat, dolor en el postoperatori, el pacient li costa arrencar, infeccions, el budell es para. Què vam fer? Bueno, vam crear la laparoscòpia. La laparoscòpia el que intenta és, a través d'un foradet petit, d'una càmera i uns foradets més petits per on entrem pinces, tisores i fils per poder cosir, intentar treure la bufeta i fer aquestes bufetes que diem sense obrir el pacient. Això amb laparoscòpia és complexa, però ho podem fer, i des de fa 10 anys, més o menys, vam començar a fer treure la bufeta amb un robot, que és el robot Da Vinci. Mm-hmm. El robot Da Vinci el que ens permet és treballar còmodos per petites incisions a la pell, només de entre 1 i 2 centímetres, per on podem accedir amb el robot, amb els seus diferents braços, podem treure la bufeta, podem reconstruir aquesta bufeta amb budell i el pacient es recupera molt abans. Quin és el problema, també, de treure una bufeta a algú? Doncs amb una dona, de que a vegades ens hem d'emportar part de la vagina. Llavors és important intentar treure el mínim de vagina possible perquè tingui una bona recuperació, perquè pugui continuar tenint relacions sexuals, sobretot si és jove. I en l'home hem dit que ens emportem bufeta i pròstata.
Clar.
I la pròstata sabem que és una glàndula per on, enganxada amb ella, hi van els nervis de l'erecció.
Clar.
Llavors, si nosaltres no podem separar aquests nervis bé, i això amb cirurgia oberta és complexa, aquest pacient, a més de que li deixem una bossa aquí o que el fem orinar amb una bufeta especial, serà impotent.
Clar.
Tindrà disfunció erèctil. Llavors, aquestes tècniques mínimament invasives, a part de millorar la recuperació, el sagnat, que els pacients se'n puguin anar a casa abans, que tingui menys dolor, que comenci a tolerar un altre cop el menjar millor, també ens permeten separar millor aquests nervis, deixar els pacients pues, amb millor resultats de calar a l'acció, amb millor resultat de cara a que aguantin millor el pipí. Ara, quan fem aquesta bufeta amb budell i l'empalmem a baix a la uretra, és important que aquesta uretra tingui una longitud i unes característiques que després, quan empalmem aquest recipient, el pacient digui, ostres, orino per baix, però no controlo.
Clar.
Se m'escapa el pipí. Escolti,
clar,
millor m'hagués fet una bossa aquí.
Oh, clar, sí.
Llavors, és important poder preservar aquesta uretra, la musculatura, l'esfínter, tot això. I això, les tècniques laparoscòpiques i, sobretot, robòtiques, ens han aportat aquest avantatge. Llavors, aquests pacients, la qualitat de vida serà bona si fem una cirurgia al màxim d'arreglada possible, amb tècniques mínimament invasives, que tindrem bons resultats funcionals d'ereccions, de continència, i si fem un bon programa de ERAS, que són aquests programes que li deia d'intentar que el pacient arribi a quiròfan amb les màximes condicions possibles, dins a quiròfan intentar ser el mínim d'agressius possibles, però sent oncològicament efectius, perquè ens estem enfrontant amb un tumor que té una mortalitat, i després en el postoperatori intentar el pacient, en vez de plànyer-li, de dir, bueno, pobret, ja, si no té ganes d'aixecar-se avui, ja s'aixecarà demà.
Si
avui no té gana, ja menjarà demà, que era una mica el que fèiem històricament.
Sí.
Ara, amb l'impuls d'aquests programes de recuperació intensificada, de l'ERAS, el que fem és al revés. El pacient li forcem, el forcem, l'obliguem a que s'aixequi, a que comenci a menjar, a que comenci a caminar, una mica a apoyar-lo i ajudar-lo, però que intenti recuperar-se l'abans possible.
Recordem les línies telefòniques 93-409-2770, 93-409-2772. Fa 25 anys que jo presento programes, 25 o 30, de salut,
i
he quedat parat, m'ha deixat parat amb la tècnica aquesta, ho trobo fantàstic, abans d'operar el pacient, potencial, el seu estat de salut. M'ha deixat parat amb 25 anys o 30 que presento programes, no ho havia sentit a dir mai, ho trobo fantàstic.
Bueno, si vol, un altre dia podem venir a parlar del programa aquest de l'ERAS, que és aquest programa de recuperació intensificada.
Això,
ja li dic que així, de només com a aperitiu, un altre dia venim a parlar d'això.
Això a la directora del programa, la Susana.
Li direm. Pues això, però una mica la idea és aquesta. Això són uns programes que es van començar al nord d'Europa, vale? I bueno, el doctor Carli, que és el pioner en aquestes tècniques, el que vam veure és això, que els pacients que operaven de cirurgia colorectal, els pacients que sometien a aquests programes, tot i que el cirurgià no canviava, que l'hospital no canviava, que les infermeres no canviaven...
Mateix aquí?
Mateix aquí, mateix bisturí, mateix cirurgià.
Clar, clar, clar.
Si eren capaços d'incloure en algun d'aquests programes i el pacient a casa feia exercici, s'alimentava millor, tot això, el pacient arribava a la cirurgia amb unes condicions òptimes i, per tant, la davallada funcional d'aquest pacient, que és inevitable perquè un que supera no pot estar igual de bé l'endemà d'operar-se que el dia abans, la davallada que hi és sempre, com que partíem d'uns nivells funcionals millor, pues la davallada al pacient se'n notava menys. Per exemple, nosaltres un dels tests que els hi fem als pacients és el que diem el test de la marxa, i fem caminar els pacients durant uns minuts per la Puigverd. El primer dia que venen, els fem caminar tants minuts i calculem quants metres fan en tants minuts. Ja ho tenim mesurat, com una pista d'atletisme, i sabem que si donen tantes voltes al cercle, pues, hauran fet tants metres.
Llavors mira el seu estat. Com...
Llavors mirem i diem, per exemple, bueno, vostè en 6 minuts quants metres ha fet? Pues 400 metres, 500 metres. Els pacients, això és el primer dia, quan venen de casa seva i els hi hem diagnosticat aquest tumor de bufeta. Els operem i durant aquests 2 mesos ells s'han entrenat a passejar. I després d'operar-los, que en principi haurien d'estar més dèbils,
sí,
els fem un altre cop el mateix test, els fem caminar durant 6 minuts i fan més metres que 2 mesos abans, quan en teoria estaven sans i venien de casa seva.
Molt bé, molt bé.
Això vol dir que el pacient, després de la cirurgia, té un estat funcional millor que 2 mesos abans d'operar-se. Per què? Bueno, doncs perquè ha anat al gimnàs, que són aquests entrenaments que els hi fem fer.
És una gran cosa. Quines són les perspectives de... Estaríem parlant fins demà, perquè vostè ho explica molt bé, però el rellotge... Quines són les perspectives de curació?
Les expectatives de curació són bones. Se li ha de dir al malalt que si fem un diagnòstic precoç, o sigui que quan sagni vingui ràpid a un centre especialitzat o al seu metge capçalera, la majoria dels pacients els curarem i es moriran d'una altra cosa, no es moriran d'aquest tumor de bufeta. Desafortunadament, sempre hi ha aquest petit percentatge de pacients, com amb totes les malalties, que tenen més mala sort i que els diagnostiquem d'un tumor ja molt agressiu, avançat i que hem arribat tard. En aquests pacients dir-los que, bueno, doncs que la cirurgia ha millorat, que la cirurgia en un percentatge molt alt, si sometem aquest pacient a cirurgies agressives, també els curarem, i aquells que no els puguem curar ni amb la cirurgia radical ni amb la cistectomia radical, dir-los que, bueno, doncs que hi ha tractaments com són la quimioteràpia, la immunoteràpia, i que cada dia, perquè això és un tumor molt freqüent, en medicina tot el que és molt freqüent, la indústria, els sistemes públics inverteixen en investigació,
sí,
cada dia estan sortint fàrmacs nous que el que fan és allargar la vida d'aquells pacients. O sigui, a vegades en oncologia no et podem donar mai l'alta, no es pot curar mai el pacient, però sí que podem allargar-li la vida o cronificar-li la malaltia i que el pacient es mori d'una altra cosa o de gran.
Sí, sí, sí.
Això també
amb la griaxa s'ha lograt.
Això també és la clau. A vegades no sempre es pot curar, però si es pot cronificar,
clar.
I aquest seria el missatge. Cada dia surten productes nous, medicaments nous i estudis nous, i en aquests estudis i en aquests medicaments hi ha opció de cronificar aquesta malaltia.
Pues li direm a la Susana que un dia vingui explicant-s'ho, perquè realment no es fa i penso que és molt important, perquè l'estat d'un pacient quan arriba amb un quiròfan, que entrar amb un quiròfan té el seu risc i has d'entrar amb les millors condicions.
Sí, potser no rentable amb totes les cirurgies, perquè hi ha cirurgies que són cirurgies de mitja hora o d'una hora i el pacient se'n va a casa els 2 dies, no, però amb cirurgies de 8 hores...
I d'acord.
D'acord. Cirurgies, traumatologia també ho fa. No som l'única especialitat que ho fa, són diverses especialitats.
Clar. Molt bé, doncs, li agraïm la seva presència aquí i l'esperem aviat. Moltes gràcies.
A vostè.
Això és tot, ja no tenim més temps. Els agraïm que hagin, i la seva companyia, que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres. Els esperem el proper dilluns, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.